I són les 4 i 6 minuts i encetem segona hora aquí al Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel, marcats efectivament per aquest interès, ara en parlàvem, no?, de tot el tema Pegasus, ha estat l'últim tema amb el que hem arribat a les 4 de la tarda, no l'interès que hi ha per el que fan els altres, no? I ja no és un interès que veiem només a la primera línia de la política, i ara en parlem també, lògicament, d'això, no? Sinó un interès que té tothom per tothom, sembla, no? Les nostres dades. Què passa amb les nostres dades? Per què interessen tant, no? Quins interessos paguen tants i tant diners per saber, no sé, on som, com ens diem, quina edat tenim, a on vivim? Li ha caigut una bona, eh? Meritxell Borràs, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt content de tenir-la amb nosaltres.
Moltes gràcies, jo, de ser-hi.
Meritxell Borràs és la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vostès la coneixen sobradament perquè, entre d'altres coses, ha estat consellera del Govern de Catalunya en un parell d'ocasions. A l'actualitat també és diputada. Persona molt entretinguda perquè...
No sóc diputada.
Ah, no? No ho és?
N'havia estat. Però en aquests moments no sóc diputada.
No tenia la dada correcta, doncs. Sí. En qualsevol cas, el que és una persona molt ocupada, anava a dir, perquè el tema de les dades segurament és una de les pedres angulars del que és la nostra societat a dia d'avui, no?
Segur, sens dubte. Aquest és un àmbit en el qual, cada vegada jo crec que tothom serem més conscients del que representen les dades, perquè hi ha dues vertents molt importants respecte a les dades. Una és la capacitat. O sigui, les dades en si mateixes actualment podríem dir que és una mica com el petroli del segle XX, no? Uh-huh. En el qual és l'àmbit sobre el qual es construeix precisament doncs, moltes indústries, moltes empreses. Sobre les dades doncs, hi ha el coneixement, sobre les dades hi ha l'intel·ligència artificial i, per tant, les dades són importants, tenen un valor i a vegades no ens n'adonem que aquestes dades que són doncs, de cadascú, que són personals, doncs, poden portar precisament a vendre el coneixement d'un mateix i que, per tant, a partir de les teves dades, doncs et fan un perfil, estableixen què és allò que ets tu interessant perquè et venguin, perquè t'arribin i, per tant, cal anar en compte perquè no te n'adones i amb un clic tu has facilitat que tercers puguin disposar de tot allò que és més preuat per tu.
El primer dia, fa uns 4 mesos, que vostè arriba a la seva nova oficina, realment ha de ser una mica, permeti'm l'expressió, gairebé marejant, no? En el sentit en el que és un univers tan gran de coses, per on ho comença? Quin és el seu primer objectiu, senyora Borràs?
Bueno, jo diria que el primer dia no d'arribar, sinó de que se't planteja i dius m'hi poso o no m'hi poso, no? Però sí, verdaderament és un àmbit molt, molt rellevant i en el qual hi ha un... Està molt establert que ha de fer, per una banda, està molt establert que ha de fer una autoritat de protecció de dades, com és la catalana, en la qual doncs tenim molt clar que nosaltres doncs, hem de fer dictàmens sobre la matèria, que hem de fer inspeccions perquè es tractin correctament les dades, que rebem doncs, denúncies, etc. Però que la nostra funció va molt més enllà en aquest àmbit que hi estem obligats. Hi ha una segon vessant que també doncs, hi estem, que se'ns empeny des del Reglament General de Protecció de Dades, que és la sensibilització de la població, que és en el transmetre el coneixement sobre precisament tot el que representa les nostres dades personals i com n'hem de ser de sensibles a l'hora de tractar.
Ha canviat la seva manera de fer? Quan vostè es baixa una aplicació, quan llegeix un contracte, quan vol accedir a una nova xarxa, si és que és així, ha canviat la seva manera de fer?
Sí, sí, sí. Jo diria que tampoc era una usuària així un punt esbojarrada, no em descriuria així, però és evident que ara m'ho miro més que m'ho mirava amb anterioritat. I jo crec que aquest és un tema que hauríem d'aconseguir que es produís en general, en tota la població del país. I és necessari, jo crec que hi ha dos col·lectius sobre els quals cal fer una feina especialment atent. Per una banda, en el que és les persones grans, perquè en certa manera poden ser més vulnerables a l'hora d'utilitzar precisament doncs, les xarxes socials, les eines mm-hmm. que tenim a l'abast, que ens faciliten moltes coses, però alhora n'hem de ser conscients del que exposem en aquestes xarxes. I per una altra banda, els més joves, no? En els quals doncs, ja neixen, podríem dir, amb això incorporat i que, per tant, els hem d'ensenyar a utilitzar-ho amb bon criteri i a no banalitzar quan fem el clic que diem, no? En fer-ho de forma ràpida per arribar a l'objectiu que volem.
M'imagino que la seva és una tasca molt transversal des del punt de vista de l'acció de govern, perquè evidentment han de treballar efectivament amb la Conselleria de Benestar Social, probablement amb serveis socials, però també, per exemple, amb els Mossos d'Esquadra, amb el tema de la ciberdelinqüència, m'imagino. No?
La ciberdelinqüència, això va més lligat a l'àmbit de les a l'Agència de Ciberseguretat. Mm-hmm. Això no vol dir que nosaltres no hem de treballar conjuntament amb l'Agència de la Ciberseguretat, però tot el que és aquesta vessant més delictiva, podríem dir, nosaltres estrictament no hi entrem, és a través de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
En qualsevol cas, són temes cosins germans, si més no vistos des de fora,
no? No, és que de fet és així, des de fora i des de dins, perquè una vegada doncs, se t'ha fet un set a la teva seguretat a partir d'aquí s'obtenen les teves dades, no? I és aquí on nosaltres hem de ser especialment curosos i rigorosos.
Sobretot perquè és una història massa nova, és molt nova i actuem una mica amb la mà posada al damunt dels ulls moltes vegades, no?
Sí, és nova. Va sent-ho cada vegada menys nova, eh? Yeah. I per tant ens hem de mentalitzar tots. Però també és veritat que cada vegada això tindrà una extensió més àmplia, no? Aquest dematí mateix, per exemple, estaven tenint una entrevista molt interessant amb un grup d'investigadors, amb una persona brillant en l'àmbit de la robòtica assistencial, i clar, ens plantejàvem també doncs, de poder fer arribar el coneixement de les dues vessants. Que interessant que és que els robots et puguin ajudar en molts àmbits, d'àmbit social, uh-huh. Podríem dir, però alhora que quan dissenyem tots aquests artilugis, tots aquests robots, siguem conscients que precisament aquests acabaran obtenint moltes dades de les persones a les quals estaran ajudant o estaran treballant-hi. Per tant, aquí hi ha una doble vessant molt interessant.
I molt ètica, no?, segurament.
Del tot, del tot. I jo m'agrada destacar que per sort, en l'àmbit europeu, l'ètica és molt rellevant, tan rellevant, que ens ha portat a desenvolupar una normativa específica, que és el Reglament General de Protecció de Dades, en la qual ens marquen unes pautes generals que ja no van en base de l'ètica general d'Europa o individual, sinó que queda establert per llei. Perquè està molt bé que parlem de l'ètica, però està bé també que ens posem els límits des d'un punt de vista de la legalitat. I a Europa funcionem diferent de lo que és als Estats Units o de lo que és a l'àmbit del món asiàtic, en el qual doncs, no existeixen aquests àmbits de control sobre les dades, i de protecció sobre els drets fonamentals de les persones.
Amb la complexitat que això comporta, des del punt de vista de que, efectivament, una persona pot estar al Japó perfectament i fer una activitat fraudulenta a ordinadors d'aquí a casa, no?
Efectivament, i aquest és el tema que és rellevant. Per exemple, vostè sabrà que han existit, si no m'erro, em sembla que no, que han existit dos acords entre Europa i Estats Units per tal de poder transferir dades des d'Europa cap als Estats Units, cap al núvol, en el qual estigui no sota el control europeu i, per tant, sobre la normativa europea, sinó en l'àmbit dels Estats Units. Doncs bé, les dues vegades això ha acabat fallint. Uh-huh. Per què? Perquè des d'Europa es vol tenir la seguretat que tot allò que es faci arreu del món, quan es tracta de ciutadans europeus, ha d'haver-hi, s'han de tractar les nostres dades precisament en aquest àmbit del dret fonamental de les persones, d'establir que la llibertat sobre allò que tu dones o no, la tens tu i no un tercer, i que, per tant, aquests són drets, insisteixo, de les persones que volem garantir.
Drets garantits, el tema Pegasus sobrevolant pels aires. Vostè com està seguint tot això?
Doncs en primer lloc, amb preocupació. Amb preocupació perquè, com ha dit el supervisor europeu, aquest és un àmbit en el qual veiem que els drets fonamentals de molts ciutadans de Catalunya doncs no s'han guardat, no? Ell mateix estableix i ell diu que és evident doncs, que eines com aquestes han d'estar preservades només doncs, en situacions concretes d'alta perillositat en àmbits doncs, d'amenaces terroristes, uh-huh. Que no és el cas que hem vist que d'una forma generalitzada doncs, s'ha agafat les dades de desenes de persones de Catalunya i en la qual, doncs, escolti'm, cal que no siguem flexibles o... No flexibles, que siguem doncs, permissius en un àmbit en el qual no se'n pot ser, no? Perquè per preservar la seguretat nacional, doncs aquesta ha d'estar subjecta a la normativa estatal, però també al marc normatiu del Consell d'Europa i en especial al Conveni Europeu de Drets Humans, que diu precisament que només es poden utilitzar eines com aquestes de forma excepcional, com li deia, en tot l'àmbit del terrorisme.
Una de les coses bones del dia, de tota manera, és que el jutge hagi aixecat el secret de sumari per tal de poder investigar, efectivament, aquestes escoltes al president del govern, també a les ministres, deia abans a la tertúlia, en aquest cas el representant del Partit dels Socialistes, que això vindria a aclarir realment molta cosa. És a dir, perquè estem parlant de molta especulació, efectivament tot això està marcat pel secret de sumari, segurament això ens pot aclarir una mica també el que ha passat, no?
Doncs ho veurem properament, així ho espero.
Senyora Borràs, 20 mesos d'inhabilitació, li puc parlar d'això o què?
Esclar, forma part de mi mateixa.
Que difícil devia ser, no?
La meva inhabilitació per mi no va ser difícil pròpiament, en el sentit de que jo no tenia pensat doncs, tornar a l'àmbit de la política. Ara, de fet, estic exercint un càrrec públic, que si no existés encara en vigor la inhabilitació, doncs no podria exercir-ho. Però per mi el dur de tot plegat va ser doncs, veure companys a la presó o veure companys a l'exili, no? Aquesta és una realitat per un àmbit doncs, en el que ho vaig manifestar en el seu moment i forma part, doncs, com li deia, doncs, del que jo crec, que és que la democràcia ha de poder permetre als ciutadans manifestar-se lliurement i, per tant, amb un referèndum, amb les eleccions, amb totes les eines que la democràcia ens dona.
Avui hem heretat el cap de setmana el Congrés de Junts per Catalunya i aquest congrés ens ha servit doncs, per escoltar aquest punt d'inflexió que ha de ser el proper 1 d'octubre, no? Que és una mica quan sembla que es marca el veure si efectivament cal seguir fent passes per aconseguir la independència. No? Hem vist aquesta possibilitat de Junts per Catalunya de sortir del govern, hem vist un nou referent, unes ganes d'alguna manera reactivar el procés. Vostè com està vivint tot això?
Miri, jo crec que queda això en un àmbit específicament del govern, aquest l'organisme en el qual jo en aquests moments doncs, dirigeixo.
Potser no toca parlar d'això, m'ho
diu.
No,
li dic clarament, l'organisme que jo dirigeixo no forma part del govern específicament, sí que és un organisme que doncs, té una vinculació amb un departament, perquè en ell hi ha els pressupostos, però no més enllà. Uh-huh. I per tant, forma part del govern establir què és el que cal i de les formacions polítiques. Però aquest no és el meu rol a dia d'avui.
No, li preguntava més a títol personal, eh? No li preguntava ja, tant a títol, i ja. Ho entenc, per això li deia que si no toca, no toca.
Però com,
entenc,
però com que es demana d'una forma explícita, precisament, doncs la no vinculació en l'àmbit polític ni en el religiós ni en l'ideològic, doncs en l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la meva obligació és respondre en aquesta demanda, no?
Clar, per tant, ha de ser difícil això, no? Quan una persona té uns clarament uns ideals.
És que jo crec que tothom els té. Una altra cosa és que els d'uns són públics i els altres no. Però tothom té una forma de veure el món, una forma d'entendre el seu país, una ideologia. Tothom, vaja, inclús aquell qui no vota, ho fa per unes determinades raons. I la diferència entre jo i d'altres és que les meves són molt públiques i notòries, però no vol dir que els altres no tinguin doncs, la seva ideologia, els seus pensaments, la seva forma d'entendre el món i el país.
A la recerca d'això, justament, i tornem al començament de l'entrevista, a la recerca d'això s'explica segurament tot l'interès per les dades d'uns i altres, no? El saber què pensa la gent, quina tendència té, què li agrada, què no li agrada...
Efectivament, i de fet hi ha informes doncs, que són molt punyents, que expliquen com a Estats Units doncs, la campanya del Trump es va utilitzar aquestes dades personals per influir de forma personalitzada a les persones per mirar d'aconseguir el vot. No? Vostè s'haurà adonat que en moltes ocasions vostè busca en el seu mòbil o per internet doncs, que vol fer un viatge a no sé on i al cap de no res reps informacions d'aquell país, reps informacions de vols més econòmics, d'hotels, etc. I dius, però com pot ser?
Això encara ho fa atractiu. Se'm va ocórrer mirar un rentavaixelles i em vaig passar 3 setmanes coneixent tots els models de rentavaixelles.
Bueno,
no?
Espero que triessis el millor i no aquells que et volguessin vendre, no? Per dir-ho d'alguna manera, però això és precisament el que un ha de saber que pot passar i quines són els mecanismes per tal de mirar que no et passi, no? I que no puguis ser un objectiu on els dards hi puguin anar perquè tu has fet involuntàriament saber quines són les teves voluntats.
Segurament aquí d'alguna manera es beneficien també d'una gran ignorància que tenim molts, és a dir, que ja ens ha agafat grans. Vostè abans parlava dels natius digitals, dels nens, de les nenes, que efectivament abans que començar a parlar ja posen el dit per començar a fer scroll a la pantalla. No? Segurament amb el pas del temps caldrà incrementar l'educació de la societat en aquesta línia, no? en el sentit de que sàpiguen realment què és el que passa cada vegada que un es connecta a la xarxa, per entendre'ns. No?
Aquí és on nosaltres creiem que tenim una gran feina a fer, per precisament donar aquesta formació a la ciutadania de Catalunya. I d'aquí, per exemple, doncs, la col·laboració que fem amb el Departament d'Educació per tal de formar els seus formadors, que conscienciïn els nois i les noies de Catalunya precisament de saber quines eines tenen entre mans i com utilitzar-les, perquè no es trobin en que d'aquí X anys doncs algú el rebutgin per un lloc de feina perquè en el seu moment van doncs, mostrar segons quines coses i, per tant, aquell candidat o candidata a obtenir una feina doncs, ja no és prou atractiu o ja no és prou bo perquè fa 10 anys, 15 anys, doncs va dir el que fos o va mostrar el que fos. Per tant, aquest és un àmbit en el qual nosaltres hi hem de poder incidir a través de les escoles, a través també de les biblioteques. Estem tirant endavant doncs, tot un projecte de sensibilització i de culturització, podríem dir, en els nens, les nenes, els nois i les noies de Catalunya perquè en siguin conscients d'aquesta matèria. I aquest és una feina ingent, no?, la que tenim sobre la taula, però que hi estem molt decidits a dur-la a terme.
I molt necessària, no?, perquè és una de les poques vegades a la història, diria jo, que els nens en saben més que els pares sobre una qüestió tan important com aquesta, no?
En saben sobre l'ús de... En podríem dir, en saben sobre l'ús de... Per arribar a obtenir, no sé, una pàgina web determinada o tenir tal informació, però jo dubto molt que en sàpiguen prou de si a vegades la seva pressa per arribar en aquell objectiu doncs et porta a acceptar totes les cookies o et porta a dir sí, permeto que tu facilitis aquestes dades, etc, etc. Per tant, és bo que els nois siguin nois i les noies siguin habilidosos en l'ús de la informàtica, en l'ús doncs, d'internet, però també és necessari que tinguin el coneixement de no regalar les dades personals, de no regalar la informació sobre un mateix i, per tant, de protegir-se sobre això.
No tenim ni idea. És la conclusió de lo molt que interessem a la resta, en veritat?
Absolutament. Nosaltres, de fet, som el producte, i això n'hem de ser conscients.
I estava pensant ara, senyora Borràs, amb l'arribada de el metavers, d'aquestes noves iniciatives, segurament tot això encara dispara molt més el problema, no?
És que jo crec que estarem un repte permanent en aquest àmbit. I el desenvolupament de tot el que és la intel·ligència artificial i les diferents eines que ens faciliten, doncs ens portarà, insisteixo, a estar en permanent alerta i en permanent coneixement i en permanent també en l'àmbit europeu de desenvolupament de normatives que ens protegeixin a tots plegats respecte a aquest bé tan poderós com és l'avançament tecnològic, no?
Certament, quan vostè va comparèixer al Parlament per fer-se càrrec del seu càrrec, deia que té molta experiència, és cert, consellera de Governació, consellera d'Administracions Públiques. Amb el tema de les administracions públiques, el tema de les dades aquí també és molt important, no?
Del tot.
És un dels grans reptes, no, diria?
Bueno, aquest és un dels grans reptes que a vegades també li he de dir, que com a administració, per una banda es tenen totes les dades, però per una altra banda a vegades atabalem els usuaris demanant-li les dades 30 vegades. És a dir, que hem de ser capaços precisament d'allò que d'altres fan també, que puguem utilitzar-ho de manera correcta, però precisament per facilitar les coses.
Fugir de la burocràcia tecnològica, en definitiva, no?
Sí, fer les coses bé en tots els sentits.
Meritxell Borràs, li agraeixo moltíssim que avui hagi vingut a passar aquesta estona amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Celebro que s'acabessin aquells 20 mesos d'inhabilitació i trobar-la tan en forma com hem tingut ocasió de comprovar aquesta tarda. Ha estat vostè molt amable. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.